Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11, bon dia, us informa Pol Corredoira. Marc Buch, l'alcalde de Calella, que va liderar la protesta per demanar mesures concretes per acabar amb la multireincidència, creu que no es pot vincular immigració amb seguretat. Són declaracions a Ràdio Estel.
Quan surts del discurs bonista, doncs de seguida et tinguen d'extremista, no? Quan surts del marc que marquen doncs, certes tendències polítiques, doncs de seguida et volen estigmatitzar, de seguida t'assenyalen, però nosaltres en cap cas, i això és molt important, no es pot vincular mai immigració i seguretat, perquè això no hem fet mai ni ho farem mai nosaltres.
Buch creu que el focus en la immigració l'han posat els mitjans de comunicació i alguns partits a qui els interessa desviar el debat. El Batlle també ha volgut desmarcar-se de Sílvia Oriols, alcaldessa de Ripoll, i l'acusa d'aprofitar la situació per donar-se a conèixer. Precisament sobre la posició de Junts n'ha parlat Joan Ignasi Lena, conseller d'Interior. Creu que no cal barrejar-ho tot. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
S'ha de parlar d'immigració, sí. Sense embuts, naturalment. S'ha de parlar de seguretat, sí. Sense embuts, sí. D'educació i de tots els àmbits. Ara, barrejar-los jo crec que és fer el caldo gros als qui volen fer d'això un arma electoral, no? I jo no crec que això sigui positiu.
Més qüestions, però encara dins de l'àmbit polític, continuen les reaccions a la investigació de diversos mitjans que apunta que Mariano Rajoy va posar la cúpula de la policia al seu servei per acabar amb el procés català. El president espanyol, Pedro Sánchez, creu que és una demostració de com el Partit Popular feia servir les anomenades palanques de l'Estat.
Bueno, a mí me parece que lo que demuestra es hasta qué punto el Partido Popular, cuando está en el gobierno, utiliza las palancas del Estado. Desde que nosotros llegamos al gobierno de España, no se utilizan estas palancas del Estado. Para nada.
Són declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya, on també ha admès que no s'ha reunit amb Carles Puigdemont, però que ho farà quan s'aprovi la llei d'amnistia. També es trobarà, dit, amb Oriol Junqueras. Per la seva banda, Jordi Turull, de Junts, dona per fet que Mariano Rajoy compareixerà al Congrés dels Diputats, i Joan Ignasi Elena creu que és totalitari que l'Estat utilitzi instruments per combatre la dissidència política. I una notícia més en clau política, i és que la líder de Sumari, vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, es reunirà amb el papa Francesc el 2 de febrer. Serà la segona trobada entre tots dos, després de la que ja van mantenir el desembre de 2021, en la qual van parlar dels efectes de la guerra a Ucraïna, la concepció del treball i el canvi climàtic. Díaz ha destacat la bona relació que manté amb el pontífex i ha aplaudit el seu compromís en la defensa, diu, de la dignitat del treball, la seva visió educativa i la lluita contra el canvi climàtic. Canviem de qüestió perquè des d'avui han deixat de circular els trens de l'R4 entre les estacions de Sant Vicenç de Calders, el Vendrell i Vilafranca del Penedès, en ambdues direccions, per les obres que Adif fa per implantar el corredor mediterrani. Com a alternativa, Renfe ha habilitat un servei d'autobús busos en parada a totes les estacions, però els usuaris han lamentat la falta d'informació prèvia.
Parece pues mal porque uno llega ya a la estación y no tiene información a veces de nada.
Em vaig informar ahir al grup de classe perquè algú va enviar el document, però no sabia, fora del grup de classe no em vaig enterar que hi havia aquest servei.
Per la seva banda, Renfe apunta que va anunciar aquest tall dijous de la setmana passada. Fons de la companyia apunten que no es va poder comunicar més antelació perquè era període de vacances de Nadal i consideren que la informació hauria pogut quedar dispersa. I encara en mobilitat, avui hem conegut que l'índex de satisfacció dels usuaris de ferrocarrils catalans ha arribat al seu màxim històric. En una nota de premsa, més aquest matí, FGC xifra en un 99% el grau de puntualitat i compliment aquest 2023, el més alt de tota la seva història. Les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia recuperen la xifres prepandèmiques amb 91 milions de viatgers, mentre que el trajecte Lleida-La Pobla marca un nou rècord de passatgers, més de 370.000. Entre els aspectes més ben valorats pels usuaris de les tres línies es troben la puntualitat, en primer lloc, seguit de l'accessibilitat, la senyalització, la neteja i la sensació de seguretat. És moment pels esports. I és que aquesta nit s'estrenen els premis de Best, que reconeixen els millors jugadors de l'any 2023. Si no hi ha sorpreses, Aitana Bonmatí guanyarà el guardó en categoria femenina després de ser campiona d'Europa amb el Barça i del món amb la selecció espanyola femenina, a més de la pilota d'or com a millor jugadora de l'any. També està nominada l'exjugadora del Barça, Jenny Hermoso. En categoria masculina, el noruec Erling Haaland parteix com a favorit en un guardó que lluitarà amb Leo Messi i Kylian Mbappé. Com a millor portera, la blaugrana Cata Coll està nominada i Jonathan Giraldez es troba també entre els finalistes. En aquest cas, a millor entrenador femení. Pep Guardiola ho fa a la categoria masculina. La gala se celebra avui a Londres a 8:45 de la nit. I un darrer apunt en motor, i és que l'equip Mercedes de Fórmula 1 ha fet oficial la data de presentació del monoplaça d'aquest 2024, que s'anomenarà F1W15. Serà just d'aquí un mes, el 14 de febrer. L'objectiu de l'equip de les fletxes platejades és acabar amb el domini que l'any passat va imprimir l'equip Red Bull. Verstappen i Checo Pérez, recordem, van dominar el campionat del món sent primers i segons de la classificació. També hauran de lluitar amb l'equip Ferrari, McLaren i Aston Martin, que l'any passat van pujar un grau més les prestacions als seus vehicles. És tot. Continuen informats al proper butlletí informatiu de Ràdio Estel a partir de les 12 del migdia i a radioestel.cat. Ara continua la caravana amb Joan Trias i tot el seu equip.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Criatures fantàstiques.
6 minuts i mig que passen de les 11 del matí. Ja ho sabeu que Criatures Fantàstiques una vegada al mes ens visita Sara Tarrés, la psicòloga infantil de capçalera que tenim en aquest programa. Sara, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Com estàs? Com han anat les festes?
Ai, doncs mira, bé, tranquil·les, en família, sí. Tranquil·les.
Plenes de criatures, no? Com sol ser?
Criatures.
I fantàstiques.
Sí, amb els seus moments, eh? Ara. Però sí, sí, en general són fantàstiques.
De seguida parlem de les criatures, però abans, és que avui hem començat el programa parlant d'una cosa, i ja que teníem la Sara amb nosaltres, volia parlar-ne. N'hem parlat, aquest matí, n'hem parlat amb la doctora Amanda Rodríguez Urrutia, psiquiatra i especialista en depressió de la Vall d'Hebron, però és que a mi la xifra m'ha deixat esparverat, i vull comentar-ho una mica també amb la Sara. Dèiem aquest matí que prop de l'11% de la població catalana de més de 15 anys té depressió moderada o greu, segons les darreres dades del Departament de Salut. Els diagnòstics, però, augmenten amb l'edat. Una de cada 10 persones d'entre 15 i 44 anys, ara, pateix la malaltia i la xifra puja fins al 15% entre les persones de més de 75 anys.
Sí, són xifres que deixen una miqueta... Bueno,
A mi m'ha creat l'atenció.
Sí.
Gent tan jove,
sí,
i gent tan gran.
Sí, són dos moments especialment crítics, no? Llavors, en els petits ens costa detectar-la, no? Perquè veiem sintomatologia força diferent a la que podem observar en els adults, no? Llavors, amb la gent gran també és cert que és un moment de dir, bueno, aquí en aquest moment de la vida, no? Que potser ja veig el final, no? I potser aquí començo a fer aquesta depressió perquè em sento sol, he perdut familiars, he perdut amics, uh-huh. I en aquí, bueno, potser ho comprenem millor que no pas amb els nens, no? Perquè amb els nens pensem que aquesta etapa han de ser feliços, uh-huh. No? I llavors, com que la sintomatologia que observem potser és que estan més hiperactius, no? I no tant...
És a la inversa, eh?
És a la inversa.
Wow.
Veiem potser una reactivitat, no? Uh-huh. Estan més enfadats, no? Estan més irascibles, i això no ho associem amb una depressió, no?
Bona aquesta.
Sí, perquè clar, les depressions les solem associar doncs en el fet de, bueno, no tenir ganes de fer res, uh-huh. A l'apatia. En canvi, amb els nens es dona un altre tipus de conducta, uh-huh. No? Sí que els veiem doncs que ploren, però veiem potser més una ràbia, no? Uh-huh. Una sensació així d'estar d'insatisfacció, no? I sí.
Jo recordo, Sara, que sortint de la pandèmia, i ho dic perquè tots aquests nanos, dic nanos, però una mica més grans de 15 anys durant la pandèmia n'érem molt conscients del que estava passant. Just quan vam acabar, quan vam començar a sortir de casa, es va dir molt, i ho vam dir tots, eh? Ho vau dir els especialistes, es va dir des de la plana més institucional, però ho vam dir tots els ciutadans, la següent pandèmia serà la de la salut mental.
Sí.
Això ja està aquí?
A veure, és que és molt gran, eh? Dir que sí, aquesta afirmació tan gran. No, jo ara mateix no tinc les dades com per fer aquesta afirmació. Llavors, em sembla agosarat de la meva part, no? Llavors, seria poc ètic de la meva part dir que sí. Ho escoltem, no? Ens va arribant tota aquesta... aquest rumor de que aquesta pandèmia sobre la salut mental està aquí. Bé, jo aposto per ser proactiva amb això, no? És a dir, si ho veiem, apostem, busquem solucions, no? No només diguem, el problema està aquí. Molt bé, doncs si veiem que el problema està aquí, quines són les solucions?
Per on passa la solució?
La solució potser passa també, crec, per polítiques socials, eh? No és només un problema de salut mental, no ho deixem només en les nostres parts com a individus, perquè molts problemes que tenim són més socials que no pas individuals, no? I ho veiem perquè no tenim prou recursos econòmics, tenim dificultats en trobar feina, i tot això se'ns suma, això suma a la nostra poca salut mental i física, no? Llavors, busquem polítiques que ens ajudin en això. No, és economia, al final.
Sí. Posar números sobre la taula. Va, ara sí, 11 i 11 minuts. Avui volíem parlar una cosa tan diferent com els càstigs, i la veritat és que respecte a l'educació, el càstig és un mètode molt present a la nostra societat. Des de treure joguines per portar-nos malament fins a posar multes als adults per cometre infraccions. Veiem el càstig una manera de reduir o evitar aquelles conductes que no considerem del tot adequades. Encara escoltem moltes vegades, tot i que sigui molt políticament incorrecte, frases com ara una bona clatellada de temps treu molta ximpleria, però el càstig a l'educació ens hem de preguntar si és útil, si té conseqüències i quines són, si és positiu o és negatiu, si el càstig no és una bona mesura, quina és la mesura alternativa? Doncs bé, per reflexionar sobre totes aquestes qüestions, com dèiem, una setmana més ens visita Sara Tarrés, la psicòloga infantil, per parlar avui sobre els càstigs. Sara, com definiries el paper del càstig en l'educació, especialment en la infància?
Com el definiria?
Ui, ja em riu.
Bona pregunta, perquè anem a veure, jo crec que el càstig, que l'hem utilitzat molt, és el pitjor de les eines educatives. Sí. Ens funciona el càstig. Jo, és que mentre venia cap aquí, meditant sobre el tema que anàvem a parlar, jo em formulava aquestes mateixes preguntes que feies tu a l'inici, no? És útil el càstig? I jo em plantejava, per què els seguim utilitzant, si sabem, perquè ho sabem i així ho diem als especialistes i no tan especialistes, que el càstig no ens funciona, no? Perquè si el càstig hagués funcionat, a la primera vegada que castigues a la teva criatura, després ja no tornaria a fer aquella conducta que tant t'havia molestat, no? Llavors, per què el seguim utilitzant? Si sabem que no funciona, no? O sigui, l'utilitzem perquè estem frustrats, l'utilitzem des de la ràbia.
Em deies, és la pitjor de les mesures. La meva pregunta és, fins i tot quan no hi ha més remei, quan no hi ha alternativa?
A veure,
o creiem que no hi ha alternativa?
A veure, no hi ha alternativa? En realitat, creiem que no hi ha alternativa? Òbviament, és millor castigar alguna vegada que no... que obviar, no? Que no fer res a vegades, no? És a dir, si veiem que la nostra criatura, en el pitjor dels casos, no? Està picant al seu germà a la seva germana. Què fem? El castiguem, no? Sí, molt bé. Però, clar, la seva conducta, en realitat, també és castigadora vers la seva germana, no? Sí. O sigui, està fent el mateix. Estem castigant pel fet de castigar. No sé si m'explico prou bé. Està utilitzant el mateix recurs que estem fent nosaltres. A mi el càstig, tot i que jo he de dir, que també l'utilitzo i l'he utilitzat alguna vegada, sí, perquè no són perfectes, i jo també em desregulo, no? I utilitzo el càstig, i a vegades també he amenaçat, i dius, bueno, ho he de dir, perquè si no em sembla que... com a persona o com a professional estem en un pedestal i que ho fem tot perfecte. No, no som unicorns, eh?
Està molt bé que ho diguis, això.
Sí.
Està molt bé.
Que és que crec que hem de desmitificar certes coses, no? I penso que hem de ser honestos, no? Els psicòlegs també. Uh-huh. Hem de ser honestos.
Sí, sí, sí.
El paper ho aguanta tot. La vida és diferent. Una cosa és el meu ideal, com m'agradaria actuar, com m'agradaria ser, i l'altra cosa és la realitat amb la que em trobo. Jo com a persona, igual que tu, doncs tinc les mateixes dificultats, no? Puc tenir altres eines, però tinc les mateixes dificultats. No sempre trobo l'eina, malgrat ser que la tinc, no? Però davant d'un moment de frustració o de ràbia, reacciono, no? Mm. Si no tinc el temps, la pausa, la calma, com per respondre. El càstig és una reacció. Una altra cosa són les conseqüències educatives, que són diferents als càstigs. El càstig és una reacció, una conseqüència educativa, l'he avisat abans, i hauria de ser el més natural possible o lògica. El càstig normalment és desmesurat. És una cosa que decideixo des del ja, de l'aquí i ara, producte de la meva frustració com a educador.
Des de la ràbia, deies.
Des de la ràbia. O des de la por. No? La por de perdre l'autoritat. No? Llavors, apliquem aquests càstigs.
Val.
Normalment, també, els apliquem, doncs, els fem com molt grans, no? Et castigo una setmana sense jugar al que sigui. No sortiràs en 3 mesos. Què ens passa? Que després no ho podem aplicar.
No s'acaba de complir moltes
vegades. No, que s'acaba de complir. Perdem l'autoritat, la credibilitat, i llavors tampoc funciona.
I passa el que passa. Saps que m'agrada ser molt, molt puntillista i molt científics en certs casos? Sí que et voldria preguntar si creus que... No, si creus, no, si n'hi ha... Hi ha base teòrica darrere de l'eficàcia del càstig en la modificació de la conducta, que intueixo que és el que pretenem, la modificació del que nosaltres considerem que és inadequat.
Si hi ha base teòrica, sí. A veure, clar, ja podem veure-ho, eh? Amb persones és poc ètic, no? Veure determinats càstigs si funcionen o no. Amb animals sí funciona, clar, deixen de fer aquella conducta, no? Si li apliques un càstig, sí. Però aquestes conseqüències... aquest càstig ensenya la conducta adequada? O simplement aprenc a que allò és aversiu, que em provocarà un mal, no? Però no m'ensenya realment.
Quina és la bona conducta?
Quina és la conducta que s'espera de mi? Sé que allò no ho he de fer, molt bé, però què és el que he de fer? No? I com a educadors, com a pares, la nostra funció és la de donar les eines als nostres fills, filles o alumnes per tal de que aprenguin què és el que han de fer, què és el que s'espera d'ells en cada moment i per què. Va. Si no, crec que estem fallant. Penso, eh?
Sí, sí, sí. Anem a l'alternativa. Quina és l'alternativa al càstig?
Alternativa al càstig. Podríem buscar-ne d'altres, no? Per exemple, aquestes conseqüències educatives que et deia, conseqüències naturals, lògiques... coses molt bàsiques, eh? Ara faré un exemple molt senzill, molt fàcil. La conseqüència natural de que el meu fill un dematí s'oblidi el paraigües quan plou seria que es mulla. No? Sí?
Sí, sí.
La conseqüència lògica de... Si jo li dic amb el meu fill que té 2 hores per jugar a la PlayStation i se'n passa 4... en lloc de cridar i castigar-lo, de que mai més tornarà a jugar, bueno, pues, l'endemà no hi juga aquelles 2 hores perquè se les ha empassat avui. Sí? No li faig un càstig. Jo ja li he explicat abans. És a dir, cada dia tens 2 hores. Si avui en consumeixes 4, demà no podràs consumir-les.
Per tant, vas en base a un raonament.
Un raonament,
entenc.
Sí.
Hi ha certes edats on aquest raonament encara no és possible i, per tant, hem de recórrer al càstig?
Podem recórrer a un reforç positiu, és a dir, en lloc de fixar-nos tant en aquella conducta que no ens agrada, podem valorar les que sí i ignorar les que no. Hi ha una edat, quan som molt petits, que no ens entendran suficientment, no? Perquè no tenen capacitat encara com per entendre-ho. Els nens necessiten la nostra atenció, és el reforçador més gran que tenen, en lo positiu i en lo negatiu. Quan jo reforço una conducta negativa, també des del càstig, des de que li dono atenció en aquella conducta, me la farà més.
Clar.
Me la farà més.
Perquè el nen busca atenció.
Ha obtingut la meva atenció. A vegades els nens es comporten malament simplement perquè és l'única forma en la que els estem donant el que més necessiten, la nostra atenció.
Bona aquesta,
Sí.
Uau. Em parlaves abans de la conseqüència del càstig. Quina conseqüència comporta a llarg plaç, el càstig? Perquè així, a priori, jo sense saber-ne res, pot ser que si hi ha massa càstig a la teva infantesa... Hòstia, ara no sé com explicar-ho, m'he fotut en un jardí jo sol, bastant bèstia. Et constrenyi tot. Saps el que et vull dir? Que al final no t'expressis. Perquè, clar...
És que les conseqüències són... A veure, a cada persona seran diferents, no? Però aquest cas que tu em planteges es dona, sí.
Es dona, això,
Sí. O sigui, una persona que ha estat en un entorn o en un estil... Ha estat educat en un estil educatiu molt castigador, no? Des de l'autoritarisme, això es dona en uns estils de pares molt autoritaris, pares, mares, famílies,
sí.
O entorns escolars, o... molt autoritaris, no? Llavors estan molt, molt constrenyides a... Els hi fa por tot. Els hi fa por expressar-se perquè han estat castigats per ser, no? Perquè moltes vegades els han castigat simplement per expressar la seva opinió o un desig.
Vesti això,
Sí, perquè no... estava d'acord amb els valors de la família, per exemple. No? I la seva autoestima es veu minvada, el seu autoconcepte es veu minvat, perquè acaben, doncs, el càstig... Quan diem càstig, a vegades només pensem en el físic o en treure coses.
Sobretot,
però a vegades som molt castigadors amb el silenci.
Bona aquesta.
Hi ha moltes persones que deixen de parlar.
Saps que...
Ja ara farem teràpia, veuràs tu.
Mira, ja em perdonaran, els ulls, però és que ara m'has transportat directament a un record de la infantesa que és d'aquelles coses que tens gravades. I una vegada vaig portar males notes a casa.
Sí?
No gaires vegades, però una vegada vaig portar males notes a casa. Tots hem estat joves.
Sí.
I a l'hora d'entregar les notes, jo recordo que aquelles notes eren tan dolentes que a casa se'n van quedar mirant en silenci. I allò va ser el pitjor dels càstigs.
Bona aquesta, també, que expliques.
M'ho has recordat molt, ara, quan ho has explicat.
Bona aquesta. Et va fer prendre quelcom, aquest silenci? De la pia, No, cal que em contestis.
Va fer pollo,
No. A veure, potser era la forma de dir... No era aquest el meu
no,
càstig,
no.
La meva forma de dir que estiguem amb el silenci, Però, bueno, m'has fet reflexionar també, doncs a vegades més val no dir res que dir quelcom més, que et fareixi més. No? Perquè és un altre tipus de càstig, el que fem també a través de les paraules, i a vegades... utilitzem algun tipus de llenguatge que fareix molt als nostres fills i filles o alumnes. Quan els diem és que ets un inútil, és que no serviràs mai per res. Mira't com ets.
Uau.
No? Sí, això. Això és un càstig.
Sí, clar.
Això és un càstig i prové de la ràbia que et deia. El silenci castigador, que dius, potser et va fer reflexionar, no? Això en...
Segur.
Segurament.
Però és l'última vegada.
Segurament. els silencis dels que et castiguen, tipus aquest, és bo, entre cometes, si et fa reflexionar en quelcom.
Clar.
Si aquest silenci et fa pensar, doncs, ostres, què he fet malament, no? O et deixa en un estat... Ara també m'he ficat jo en un...
En un limbo, eh?
Sí.
No? Ens ho estem entenent, eh?
Sí, sí, sí. Ostres, busquem... No castigar d'aquesta manera. No? Uh-huh. Més val que ens prenguem... Com a educadors, ara parlo, eh?
Sí, sí, sí.
Ens prenguem un temps, d'acord? Fem aquest silenci, aquesta pausa que necessitem abans de reaccionar, però busquem després explicar a la criatura què és el que... ens ha semblat, doncs, en el teu cas, aquestes males notes,
sí,
no?
Sí,
i perquè,
sí,
doncs, no ens han agradat, perquè ens paràvem més a tu. O què ha passat, no? Preguntar, no? Podem fer les dues coses, és a dir, des del jo i després buscar en el tu, no? És a dir, què és el que jo esperava, perquè m'ha decepcionat, però perquè, també, perquè què és el que ha passat, amb aquestes males notes, no? Que les notes són un dels grans quers,
en un dels pitjors castigadors a vegades, les notes.
Sí.
No?
Sí.
Estàs d'acord o no?
Estic d'acord, perquè és que, clar, posar nota en què? Què posem notes? A què posem nota? En base a què?
No, sí. En principi vas a uns exàmens,
sí,
a base unes proves.
Exàmens, i allò és el que se'ns valora, que hem après. Sí. Però és el que sabem. El que hem pogut demostrar en aquell moment de l'examen, sí. Però és realment el que hem après? En alguns casos sí, en alguns casos no.
Bona pregunta. Escolta'm, parlàvem del càstig... Parlàvem molt del càstig a casa i de cop com un bolet has deixat anar. Comunitat educativa, no sé si ho has dit exactament,
sí,
així, però vaja, s'entenia la comunitat educativa.
Sí.
Jo entenc uns pares que tenen un, dos, tres fills, no?, que es porten malament en un moment donat, i, escolta'm, en comptes de castigar, anem a fer reforç positiu, anem a intentar raonar, anem a explicar-los com van les coses o com volem que es facin les coses perquè les nostres criatures ho entenguin i tots siguem més feliços. Jo tot això ho puc entendre. Ara, si tu ets mestre i tens 25 alumnes davant i tens dos o tres que són aquells que ja m'enteneu, quina opció em queda més que el càstig?
A veure, jo entenc que és molt difícil.
T'estic fent d'advocat del diable,
No, és molt difícil. Jo no puc negar-ho, és molt difícil. I amb els mestres, algun mestre em parlava, doncs jo és que els deixo sense pati, perquè és el que he aplicat tota la vida i això és el que m'ha funcionat sempre.
Sí.
Jo entenc que és que tenir 25, 27 criatures no és fàcil de gestionar. I que en algun moment doncs, hem d'aplicar aquest tipus de mesures i hem de deixar-los doncs, sense alguna cosa. Bé, per mi, deixar-los sense pati crec que tampoc és la solució. Hem de buscar alternatives. Hem de ser potser més creatius. Perquè si sempre apliques la mateixa conseqüència, és a dir, quedaràs sense pati, doncs al final també t'acostumes.
Sí,
em quedo sense pati i, bueno, doncs mira,
clar,
igual
ja
no, al igual no és que no... Tampoc vull anar al pati. Mira, veia recordar a mi també, ara, un mestre que jo tenia. Jo sóc encara de les d'EGB, eh? I quan feia 8è d'EGB, jo tenia un...
Fa tant
d'EGB. No, res, fa 3 dies. En tenia un que a qui es portava malament li feien a donar voltes al pati.
Ui.
Doncs bé, hi havia uns quants que quan no volien fer mates es portaven malament perquè ja sabien que anaven a donar voltes al pati i s'estaven millor fent voltes al pati que no estan a la classe de mates. Què s'ha de buscar? S'ha de buscar perquè aquell alumne li està passant, t'està fent aquella conducta disruptiva. D'acord, en aquell moment apliques una conseqüència, un càstig, però anem més enllà. És a dir, què li està passant a aquella criatura? No ens quedem només amb el trec de sobre.
Clar, que moltes vegades... Exacte. Moltes vegades ens els traiem de sobre, no? Tant a casa com a l'escola, eh? Tots dos.
Sí.
I no busquem el perquè de les coses. Una cosa que també et voldria... Ens queda molt poc temps, però encara t'ho vull preguntar. Si jo castigo, això pot influenciar en la relació que jo com a fill tinc amb els meus pares?
Sí. Sí.
De quina manera?
De quina manera? A veure, és que al final genero ressentiment en el meu fill. El meu fill al final està ressentit amb mi. Moltes vegades no entén ni per què l'he castigat. I hi ha un efecte boomerang de tot plegat. Al final, és no, no... a més, càstig no vol dir millor conducta. A vegades empitjorem la conducta. I tenim un nen o nena que està absolutament ressentit amb nosaltres i aquesta relació, aquest vincle que, que intentaven tenir un bon vincle amb ell, s'ha trencat o s'està a punt de trencar. La relació amb els meus pares, si el que busquem és l'afecte, afecte, amor,
Sí, sí, sí,
no?
Sí, sí.
El càstig el trenca una miqueta, o bastant.
Val.
No sé si m'estic explicant prou bé perquè...
Sí, 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 perfectament, perfectament. I és que encara et volia fer una última. A vegades, explicant-te tu, m'ha sorgit la idea que a vegades volem córrer massa en fer entendre les normes dels adults als més petits.
Sí. No, mira, que també em fas pensar a mi, eh? Molt. No, és que... hi ha una paraula que a mi no m'acaba d'agradar del tot, però és l'adultocentrisme.
Ah, exacte. Sí.
No m'acaba d'agradar del tot, però bueno...
No, per què?
Sí, no, perquè a vegades se li dona un... Un dia, si vols, en parlem.
Val.
I en parlem amb més deteniment.
Sí.
I em puc explicar millor que amb el temps que igual ens queda ara.
Perfecte.
No? Però sí que és veritat que busquem... Som molt adultocentristes, a vegades. I intentem que els nostres fills s'ajustin al nostre sistema de vida ràpid. I posem moltes normes que, escolta, potser no calen. N'hauríem de posar menys, però ben posadetes. A vegades apliquem moltes normes i ells no són capaços encara de seguir-les. No? Ells no sé el que necessiten, potser, si són uns quants límits i unes quantes normes, però no tantes com els intentem imposar. Un dia m'explicaré amb més detall, si vols.
Fem una cosa. La propera vegada que vinguis, parlem d'adultocentrisme.
Sí.
Se'n diu així, adultocentrisme?
Sí, bueno, algú, no sé, és el que ressona a les xarxes, eh? Però sí.
32 minuts que passen de les 11 del matí. Serà ara, quan marxis?
Sí.
Tu tens criatures a casa, no?
Sí.
Posa't la ràdio, que t'interessa això, que tenim a Xavi Abril, que de seguida entra a l'estudi, el cantant de la banda Palati Palut, que ens presenta el seu darrer disc, Thermomix, publicat el 12 de gener, i que és una passada. Ja t'ho dic ara, és una passada.
Doncs no me'l perdo.
Sara Tarrés, com sempre, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies.
Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? el que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A Pagès es feien servir fulles de col per fer els canelons.
M'he sentit superescoltat ara mateix. No sé si crema el guió o què.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 to 6:00 p.m. Els caps de setmana descansem. Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. Balla mi aquesta nit, te lo espero a ti, que la festa sigui teva, avui ningú va a dormir. Balla mi aquesta nit, quan tu neix amb el talit, farem fort la cullereta, acabem a dins el llit. Balla mi aquesta nit.
36 minuts que passen de les 11 del matí, això que estem escoltant és una de les noves cançons del disc Thermomix que ha publicat el grup Pelat i Pelut ara fa uns dies. 8 cançons que barregen diferents ritmes, melodies, estils, però que responen a l'essència de la banda. Muntar una festa on es pugui cantar i ballar amb un directe ple de música i intensitat. I avui a la caravana volem parlar de tot plegat amb el cantant de Pelat i Pelut, en Xavi Abril. Xavi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I en Joan Paré, que també és el pianista.
Molt bon dia. No cal dir res, estic suspès a l'aire. Sona el tamasso que faltava. M'ho imagino tot, junts ens mengem el món. Balla amb mi aquesta nit.
Va, suposo que no us ho han preguntat mai, mai dels mais, però per què Pelat i Pelut?
Hòstia, primer cop de la bona.
Primer cop que ens ho demanen. No, perquè va, era un projecte que era de dos.
Sí.
I com pots veure, és que si ens veus és molt fàcil de distingir, saps? Llavors, clar...
Ve d'aquí?
Sí, ve d'aquí, perquè amb l'altra persona amb la que tocava, que ara ja no forma part del grup perquè se'n va anar a viure a Mallorca, ell portava el cabell fins als ombros. Llavors, jo he anat tota la vida pelat i...
I ella ha anat tota la vida pelut.
Sí, és que teníem un altre nom i la gent es deia, ah, no, el pelat i el pelut. I vam dir, hòstia, mola més aquest nom que el que tenim. Ens el quedem.
A part d'això... Què us caracteritza com a banda?
En Joan ho sap respondre molt bé, això.
Sí? Sí. Com a banda ens caracteritza el fet que, sobretot en aquest panorama actual, que està molt guapo i mola molt, que seguim sent una banda, és a dir, que som 8 persones de manera prou horitzontal, dins de 8 persones, que evidentment cadascú té el seu rol. Crec que ens caracteritza com a banda el fet que decidim seguir sent un grup de música i actuar com a tal a nivell de dinàmiques internes. Això està guai. Ens caracteritza que seguim tocant en directe, músics, cantant, evidentment, i músics, i a nivell de cap a fora jo crec que ens caracteritza una afinitat personal molt bona entre nosaltres, i com tu molt bé has dit a la introducció, fer els possibles per muntar una festa dalt de l'escenari que nosaltres estiguem de festa per tal de compartir-ho amb el públic que vulgui venir.
Una festa que es nota, com deies, dalt de l'escenari, i des de dalt de l'escenari es nota que la societat la necessita, venint d'on venim.
Bueno, volem pensar que sí. Jo crec que lo d'anar de festa mola de fa dècades i dècades i gairebé segles, no? Però...
Va, deixeu-me que entri ja en aquest àlbum que heu publicat. El 12 de gener es va estrenar el passat divendres. Quina rebuda està tenint les cançons de Thermomix?
Doncs ara per ara sembla que bé. Tampoc hi ha hagut una marabunta de... una allau de reaccions, però sí, t'estem... A diferència del primer disc... Sí que les escoltes han pujat bastant més. Solem mirar bastant això dels números. No sé, no som obsessionats, però sí que ho mirem, lògicament, per veure... És la manera de veure per on està anant la cosa. I ho solem mirar quan hi ha llançaments o quan... Sobretot ara amb el disc, i sembla que està agradant. De moment, el feedback tot ha sigut molt, molt, molt positiu. Sí,
fins i tot abans de la sortida, amb aquests avançaments que hem pogut fer... ja sigui amb la Fem la Morsa, ja sigui amb la Mama, o fins i tot Camina lluny, que és una cançó, bueno, personalment, que ens agrada molt, com a mínim a nosaltres dos, i sé que tot el grup. Està guai perquè s'ha creat una espècie d'expectativa amb aquests singles que no estem acostumats. Llavors crec que el disc està ben rebut gairebé des d'abans que el traiéssim. Llavors esperem continuar amb aquesta dinàmica que, per les nostres expectatives, que sempre són, crec, bastant correctes respecte al que som, és molt, molt, molt bona i estem molt contents, realment.
Les escoltes, Xavi, quan em dius les escoltes, vols dir les plataformes?
Sí, em refereixo tant a que ho pengem a totes les plataformes,
val,
com també les reaccions a les xarxes, no, nostres xarxes socials, que fins ara han estat molt, molt actives i, clar, el feedback ha sigut molt positiu en aquest sentit.
T'ho pregunto perquè no sé si les plataformes han canviat d'alguna manera el paradigma de la música o de la indústria musical.
Sí, totalment.
I tant.
Sí,
totalment,
sí.
Bueno, jo penso que sí. Canviar no vol dir millorar o empitjorar o evolucionar o involucionar. Però està clar, no?, que el fet d'aquestes plataformes, de les quals, com nosaltres dos som usuaris, doncs de l'Spotify, del YouTube, de les que siguin, jo crec que sí que ho canvien en el sentit que el disc fa unes dècades que ha anat perdent importància el concepte de gravar un àlbum, no? I ara, com que tu pots accedir de manera discreta, una cançó la pots escoltar d'un disc, una te l'has de comprar, suposo que es potencia més el single que l'àlbum, no? Jo crec que això passa.
Mira, l'altre dia vaig llegir, no sé a quin post, que cada dia es publicaven més de 100.000 cançons a les plataformes digitals. Llavors, clar, sí que ho ha canviat, veritat, perquè tu, com a grup de Catalunya, aquests ho compares a nivell mundial i, clar...
Nosaltres hem tret disc i hem tret cançons gravades, però físic, ara per ara, no hem tret disc.
Clar.
Perquè et facis una idea de com han canviat les plataformes, no?
Boníssim. Es pot viure al directe?
Amb 8 persones és complicat.
Sí, 8. En el nostre cas, ara mateix, difícil, però, bueno, la intenció és que pugui ser possible i jo crec que és on ara el músic es guanya la vida. A no ser que siguis...
No, però igualment, si tens un no sé, 1.000 milions de reproduccions a l'Spotify, poder paguen, que no sembli poc, però us ho deia la Snoop Dogg, $40.000 per tenir més de 1.000 milions de reproduccions.
Yeah.
Doncs realment potser tampoc és això, o sigui, ha de ser el directe.
Sí, sí.
Clar, estàvem parlant d'un grup, Palet i Pelut, que fa música molt festiva, no? I ara ho dèieu. Volem que des de dalt de l'escenari la gent s'ho passi bé, balli, canti, salti... per què un disc de música festiva... Ara em direu, per què no, eh? I tindreu tota la raó del món. Però per què surt un gener?
Per què surt el gener? Doncs és de cara...
Vull dir, perquè jo que no en sé res de música, no? Podríem intuir fàcilment que un disc de la música que feu... Ara començarem a escoltar-lo, eh? Però és molt de caliu d'estiu, no?
Sí. L'únic que... És una estratègia que es planteja des de l'inici... que tu vols treure un disc, i clar, nosaltres ja quasi bé fa un any que sabem que sortiria el gener, sobretot perquè els festivals, les festes majors, tot el que és de cara a l'estiu, que és on hi ha la part més festiva, es tanca ara. Llavors havíem de tenir alguna cosa per poder dir, ep, bones, estem aquí i se'ns pot contractar per venir a tocar a la vostra festa major o algun festival que es pugui fer.
Clar, també ens estem donant a conèixer, o sigui, nosaltres no pensem que la gent ens està esperant amb candeletes a cada festival i que si ens esperen és probable que no hi siguem encara, no? Però, no,
encara.
Però això, penso que a vegades és guai saber-se adequar on ets i necessitem que la gent pugui escoltar la nostra música en prou temps com perquè tingui ganes d'arribar, més que estigui esperant ja el que puguem nosaltres treure. I ho hem fet així per ara.
Darrera pregunta i de seguida anem escoltant les cançons d'aquest disc. Aquest és el vostre segon disc, ho dèiem abans. El primer, Flor al cul, es va treure ara fa 3 anys. Per què us heu fet esperar 3 anys?
La veritat és que no hi ha un per què pensat.
Una pandèmia.
Sí, una pandèmia pel mig. Va ser un moment de, clar, treus el disc en plena pandèmia, no saps molt bé què està passant, era el nostre primer disc, no pots valorar molt bé com ha anat, vam estar molt temps perduts en dir, hòstia, no sabem si ha funcionat, si no. Llavors, una mica, jo crec que tots els grups, sobretot amb tanta gent, passen per moltes etapes. I, bueno, estàvem en una etapa una mica parats de veure què passava fins que vam canviar de manejament i una mica el manejament plantejant una mica com estava la cosa. doncs ens va dir, tios, crec que és moment de treure un nou disc i tal, i també per part nostra era una de les idees que ens rondava pel cap i així ho vam fer.
Sí, sí. Havíem quedat una mica desmotivats del primer disc. El vam allargar molt, 2 anys seguits tocant, començant el 2021, amb la gent asseguda, els primers concerts eren que hi havia quadrats a terra amb grups bombolla i
cel·les,
tal.
Allà.
Amb cel·la, clar. I vist de l'edat, no us aixequeu, no et podies aixecar, te'n recordes que no podies ballar?
Sí.
Doncs així vam treure el nostre primer disc.
Uau, que bèstia.
Amb ganes, i de rumba catalana.
Sí. I malgrat tot, heu caminat lluny. Camina lluny.
Sempre seré aquí. Mentre vaig navegant sota la lluna, m'enfronto un foli en blanc, és la meva cura, i et penso fort...
Joan, m'ho deies abans, una cançó molt especial, no?
En aquest cas...
Sí, molt,
vull,
molt.
Vull que l'expliqui ell, perquè té a veure amb ell.
Sí, perquè és una cançó de despedida, no de despedida, allò, ei, adéu, ja no et veig mai més, però sí que és, bueno, és una oda a l'amistat, sobretot enfocada en Pelut original, diguem, perquè ja fa un parell d'anys que va deixar el projecte, perquè ell té una parella que és de Mallorca i va decidir marxar allà a viure. I clar, va ser un moment que et fa mal, que et toca, perquè hem compartit molts, molts anys, és un dels creadors del projecte, i va dir, hòstia, nois, ho deixo tot, vaig a viure allà. Llavors, bueno, està dedicada a ell i sobre l'amistat. És guai perquè he anat rebent feedback i hi ha gent que, jo què sé, que és pare fa poc i m'ha dit, hòstia, jo aquesta cançó la veig, la sento molt de mi cap al meu fill o coses així, que està molt guai, perquè quan la fas d'una manera i algú se la porta cap al seu territori, és com molt, molt guai que passi això.
Escolta, a més, un tema on hi col·labora l'Alguer Miquel.
Uh-huh.
Com neix aquesta col·labo?
Doncs jo sempre ho dic, molt, molt fàcil, perquè vaig estar sopant amb ell un dia abans de que el disc estigués acabat i li estava ensenyant les cançons i me'n recordo de dir-li, ei, tu, entra al cotxe que t'ensenyo els temes i tal. Va pujar, li vaig ensenyar totes les cançons i aquesta em va dir, tio, m'agrada molt aquesta cançó, diu, la trobo com molt universal, no? Allò, una cançó que pot agradar a molta gent i tal. I li vaig dir, tio, vols cantar-hi? I em va dir, hòstia, jo ja no ho faig, això de cantar, no sé com anirà, que fa molt temps que no canto. Dic, tio, provem-ho. I això era un divendres i el dimecres estàvem a l'estudi gravant. Vull dir que va ser com molt natural, zero forçat, molt... No ho sé, l'Alguer és un amic, vull dir que... Quan passen coses així també és com un regal, no?
Què aporta una col·laboració a un disc propi?
No sé, per mi un nou enfoc, una nova sonoritat, un nou to, una manera de cantar molt concreta que fa que de cop respiri diferent la cançó. A mi m'encanten... De fet, sempre que algú col·labora en una cançó nostra, sempre m'agrada molt més la seva part que no pas la part que he cantat jo.
Bueno, aporta una motivació pròpia de que està guai que hi hagi gent a qui tu respectes, admires o has admirat o has seguit, que vulguin col·laborar amb tu. Ho veus com algo que dius, hòstia, és guai, no? Quasi a nivell de fan de quan ets de públic, hòstia, que guai que vulguin col·laborar amb tu, és una cosa que fa il·lusió.
Us ha agradat, el Chascarrillo d'abans?
Sí. Molt, ens ha encantat.
Doncs, parlant de col·labos, cuidadito que n'hi ha més. Acércate a mí y ven conmigo. Si no eres feliz, te hago de abrigo. Cuidadito que te quedo. Cuidadito, per què aquesta en castellà? I per què l'única en castellà?
Doncs mira, ens ho han preguntat algunes vegades i no hi ha un motiu molt concret de per què l'hem fet en castellà, però sí que crec que amb la música, si més no jo personalment, crec que no hi ha cap mena de frontera ni cap barrera de res. Llavors, el castellà és un dels idiomes que sabem.
Uh-huh.
Jo sempre ho dic, si sabés portuguès potser n'hauria fet algun en portuguès i si sabés francès n'hagués fet en francès. Vull dir que trobo que és una altra manera d'expressar-se i, a part, crec que és una nova manera, diguem, de jo poder cantar i descobrir una altra manera de fer-ho, vull dir, una altra manera d'expressar-me.
Mm-hmm.
I, bueno, no sé, en castellà, sí.
És que és això, no hi ha hagut un plantejament, va sortir... No, molts cops, a vegades, també fem temes perquè surt una paraula o no sé què, local, i diem, buah, fem-ne un tema d'això. I pot pensar que tu, cuidarita, no sé què, surt... Ho fas, i no t'ho planteges massa més, tampoc.
I dèiem nova col·labo, aquesta amb Marcel i Júlia.
Sí.
Com ha anat això?
Doncs pues també molt, molt natural. jo, a part de cantar i ser músic, doncs també sóc fotògraf, llavors els hi vaig fer les fotos de promoció de Marcel i Júlia i també els hi vaig ensenyar el disc abans de que estigués acabat i tot plegat, i va ser com, hòstia, per què no canteu aquí, tio? I va ser així de fàcil, també. Vull dir que tot ha sigut molt, molt natural en aquest sentit.
De què ens parla Cuidadito?
Bueno, de cuidar aquella relació amb la que pots tenir amb algú i de creure tu i anar-te a menjar al món.
Per tant, Cuidadito és la cançó perfecta per?
Per qualsevol relació que pugui estar en un moment delicat i diguis tu, va, anem a per totes.
Més col·labos? Més col·labos.
No em sento al cor, no puc saber què vol. Va somicant, m'ha dit que se sent sol. Però és estrany que per molt dolor que sento jo mai acabi plorant. Em faig petit.
Aquesta vegada amb Albert Mangou, amb aquest No em sento al cor. Ho teníeu molt clar, que volíeu tantes col·labos en el vostre disc?
Que en volíem, sí. Que en volíem, no sé si són tantes.
No sé si són tantes.
No sé si són tantes.
Va, són 3 de 8. Si tu mires així... És... 3 no són moltes, però de 8 cançons és un bon percentatge.
N'hi ha que no en fan, eh?
Exacte.
Ja, sí, jo sé, jo sé.
I hi ha que fan tot un disc de col·labos.
Exacte. Exacte.
No, aquesta, de fet, aquesta cançó va ser l'última que va entrar al disc i per mi és un regalasso que l'Alba hi col·labori perquè té una veu... Bueno, jo l'admiro molt, la veritat. No sé.
Vam voler fer un bolero. Estava guai que hi hagués un canvi de registre. A més, una veu potser més associada en aquest estil que la que té en Xevi, no? L'Albert Mangou, la coneixem? Bueno, la coneixem. O sigui, la seguíem. Jo ja de fa temps, amb la Sant Andreu Jazz Band, també en Xevi, també altres membres del grup. Es va donar el cas que semblava que una veu femenina d'aquest estil podia entrar i vam tenir la gran sort que... Jo crec també, donat que el tema s'hi devia sentir com amb una certa afinitat, que volgués venir a col·laborar, i així va ser. No hi ha una locubració d'estratègies molt bèstia, de cara farem així, tal, i la peça 1 farà la 2. No. Si volen col·laborar, guai. Si no, l'haguessin tret sense, suposo, no? Però és un... I també dir que hi ha una col·laboració que no està posada al títol, però que hi ha l'Alvarito Ruiz, guitarrista, amb el seu projecte, i que també toca amb el Canca, que és el que ha gravat les guitarres aquestes tan... identificatives.
Precioses, a mi em flipen.
Que no està el nom, però bueno, també... Ei, gràcies, gràcies.
Mira, em parlàveu de la veu i la guitarra.
No em sento el cor, no puc saber què vol.
I de no em sento el cor, potser me'l sento massa, perquè el que ve ara és fort, eh? A mi m'ha flipat,
sí?
Aquesta cançó. Sí. La mama. El que cal estimar les mames, eh?
Joder.
Les estimem, sí, sí. Prou? Ara m'he posat filosòfic, mira tu.
Estimar-les sí, però els hi demostrem prou?
Bona... Hòstia.
Sí, jo crec que la qüestió és tant com demostrar-ho. Perquè pots estimar molt i no saber-ho demostrar.
Llavors, de què serveix, no?
Exacte.
Aquesta cançó és precisament això? De...
Sí.
Ho vull demostrar.
Sí, és una bona manera de dir, ei, potser no t'has sabut dir gaire tota la vida... Però, hòstia, fer una cançó crec que ha de ser... Vull dir, com a mare o com a pare, que et facin una cançó crec que és molt guai.
Xulo, això, eh?
Però tampoc va ser una cosa de, va, vaig a fer això perquè crec que sumaré... Simplement, ei, tio, una cançó a la mare. I així va anar. I, hòstia, has tingut molt bona rebuda aquesta, la veritat.
I al final d'aquest tamacle hi ha una sorpreseta que a mi m'encandila, que és aquesta.
Xevi, hola, bon dia. Suposo que vas bé i enfeinat. Per això no et truco i t'envio un missatge de veu, perquè he pensat, si té feina o així o destorbes, val més dir-ho.
Escolta'm.
És la mare o no?
És la meva mare.
Sí o no?
Sí, a més, va ser un àudio robat del WhatsApp.
Sí.
Sí, sí, sí.
Sí, no era per
el
disc, eh?
Va ser entrar a la meva conversa de WhatsApp amb la meva mare, veure els pocs àudios que m'ha enviat,
sí,
i dir, hòstia, això pot quedar molt guai. I ho vam ficar, i un cop feta li vaig ensenyar en plan, tu, hem fet això, què et sembla, saps? I clar, primer que es va emocionar...
Clar.
I segon va dir, hòstia, em sembla molt raro que surti jo aquí, però endavant, endavant. Sí. Vam gravar la reacció i és molt guai, perquè està gravada,
sí o no?
I s'emociona. Sí, sí,
es pot veure
molt...
a les xarxes?
Sí, està a les xarxes, sí, sí, sí.
Que bo. Doncs els busqueu perquè deu ser boníssim, això. Escolta'm, has portat una guitarra?
He portat una guitarra, no sé què hi fa aquí, però...
L'agafem, fem una mica de música en directe?
Vinga, va.
Sí?
Sí.
Doncs va, som-hi.
Si et sento lluny, cantaré la cançó que vam escriure junts, tancant molt fort els ulls.
Vinga, va, 4 minuts i arribem a les 12 del migdia. Abans, però, pelat i pelut en directe a l'estudi La Caravana de Ràdio Estel.
Quina finura que es viu a l'estiu i el banyador que em reclama... Tinc la maleta preparada ja, busquis menjant-me sense parar. Recordo la teva mirada de l'últim cop que vam passejar pels carrers estrets de Tossa de Mar. Ho teníem tot i es va acabar. A mi em peta el cap de veure't com camines per la sorra de la platja de puntetes. I m'al·lucina com el vent et pentina i et fa moure el vestit brilli mentre busco una petxina. Jo m'estiro de panxa a terra, és tot meravellós. Tothom ens mira amb enveja, pugem al far i mirem les vistes. Fem-nos un selfie, pengem-lo a l'Insta. Recordem aquest moment que l'estiu s'està desfent. A mi em peta, peta el cap de veure't com camines per la sorra de la platja de puntetes.
Vosaltres sí que ho pateu. Escolta'm, concert de presentació.
Concert de presentació.
Quan és això?
Únic concert de presentació, dia 3 de febrer, a la sala al Teatre Atlàntida de Vic.
Un lloc espectacular, boníssimes condicions. Bueno, l'Atlàntida és un teatre...
Sí, un dels clàssics, no?
Sí, bueno, a més, prou nou, que deu tenir 10-15 anys aquest teatre.
Sí, sí, però...
Guapíssim, vaja. Compreu entrades a peu dret amb servei de barra, que no ens pensem que per anar a un teatre estarem
ara asseguts,
vull dir... No, bueno, sí, sí. I la gira l'anunciarem, la començarem a anunciar aviat, quan hi hagi tota la sèrie de concerts.
Doncs vinga, tots perquè pendents d'aquesta gira, de pelat i pelut, amb aquest nou disc Thermomix. Escolta'm, 3 anys pel proper disc o no?
No.
Ui!
No, segur que no.
Ho veiem molt sèrio, eh, això? No.
De fet, ja podem dir, sense saber-ho, que... Durant aquest any 2024 ja sortirà música nova.
Sí?
Sí.
Sí. Això és segur.
Hòstia, anem ràpid ara.
Segur, i no l'hem ni començat, però segur.
Val.
Sí o no?
Sí, sí, totalment.
Boníssim. Xavi, Abril, Joan Paré, ells i més persones, evidentment, són Pelat i Pelut, que han publicat aquest disc Thermomix. Busqueu-lo per les xarxes, que val molt la pena. L'han publicat aquest 12 de gener i el proper 3 de febrer aneu al Teatre Atlàntida de Vic. Ja parlaré bé avui, eh? Com estic. Que val molt la pena veure'ls en directe perquè són una festassa. Xavi, Joan, un plaer parlar amb vosaltres. Que vagi molt bé.
Igualment, gràcies.
Neurones tontes, jo només vull sobar. Només puc pensar en tu. M'he de posar a estudiar manera d'agradar-te i posar-me a volar. Ets la nineta dels meus ulls, quan somio tot s'hi val. I el que vull és despertar-me i que tot sigui real. La nineta dels meus ulls, quan somio tot s'hi val. I el que vull és despertar-me i que tot sigui real. I que tot sigui genial.
tot és tan bonic. Quan obro els ulls i estic al llit, perquè despertar-me amb tu per mi és el meu desig. He d'acceptar com sóc, he de calmar les meves pors, ser sincer amb mi mateix i flotar pel món.